Passa un minutet d'un quart d'onze i és moment de l'espai Medicina Comunitària. Aquest espai que, com saben, fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges, amb el CAP, que ens ha permès descobrir un munt de serveis que hi ha al CAP més enllà del metge i la infermera, que això ja tots ho sabíem, però hi ha altres serveis, com per exemple el de nutrició. Vam conèixer ja fa unes setmanes, mesos, a la nutricionista Mireia García. Avui ens torna a acompanyar. Molt bon dia, Mireia.
Bon dia.
La nutricionista que s'incorporava en el CAP recentment, perquè ja saben que els centres d'atenció primària han incorporat noves figures als centres, en aquests centres sanitaris, per atendre doncs una demanda i una necessitat sanitària. Era el cas de la nutricionista, de la figura, per tant, tot allò relatiu a la nutrició. I avui Mireia vens a parlar-nos dels programes grupals per fomentar hàbits saludables. Per tant, entenc que estem parlant d'una nutrició no tan individual, sinó col·lectiva, que és aquesta part, no?, que incidiu molt ara des dels CAPs, no?, d'aquesta visió comunitària de la salut, no?
Exacte. El nostre rol, de fet, és principalment comunitari. Estem molt, molt repartides, no?, diguéssim, arrel de la comarca i del territori. Llavors, la nostra incidència és principalment grupal. Per això, doncs, bueno, hem iniciat uns programes destinats a fomentar hàbits saludables en relació a l'alimentació, però no només a l'alimentació saludable, sinó també al benestar emocional, a l'activitat física. De fet, són uns programes multidisciplinars que intentem englobar pràcticament tots els àmbits que podem, des d'infermeria, des de nutrició, des de la figura del referent de benestar emocional, que també va incorporar-se l'any passat. I ara contem també amb les noves figures que entraran properament, que són el fisioterapeuta, que creiem que també és molt important en aquests programes.
Clar, és un treball com molt en xarxa, perquè és veritat que al final aquests hàbits saludables que ara en parlem tant, no?, i s'han parlat tant, per sort, entenc, no poden anar separats, no? No pots separar la nutrició de l'activitat física de segons quins hàbits, no? És a dir, tot, al final tot ha d'anar enllaçat, no? És a dir, no pots, si només t'alimentes bé però igual no et mous i fas una vida absolutament sedentària, et mancarà alguna cosa, no? Per molt que t'alimentis molt bé.
Exacte. Exacte. Al final s'ha intentat fer en format de percentatges moltes vegades. Jo he llegit molt el 50% una cosa, 50 l'altra, 40-60, 30-70. Jo crec que al final és un tot. I insisteixo en que és molt important també la part del benestar emocional, no? Perquè potser t'alimentes
molt bé,
superbé, fas moltíssima activitat, però això t'està limitant i tu mateix estàs fent una restricció que no et permet estar bé emocionalment. Per això fem una mica aquest tot, no? I amb aquest suport de l'experiència dels que ja hi eren, no? Dels metges, infermers i metgesses, infermeres que ens donen aquest suport tan important també.
Per tant, aquesta feina transversal o en xarxa d'alguna manera de tots aquests professionals. Ara parlaves d'hàbits saludables i aquests programes grupals, ara ens explicaràs una mica més, però jo no sé si és més fàcil adquirir hàbits saludables en grup.
Bueno, a mi la veritat és que m'ha sorprès una mica perquè la meva experiència prèvia havia sigut més en individual que en grupal, però sí que és cert que moltes vegades a l'hora d'adquirir un compromís amb tu mateix, no? com és el fer un canvi d'hàbits, que és difícil, no és fàcil.
No ho és,
quan
no.
El comparteixes, es facilita una mica. Llavors, en aquest sentit, sí que estem veient resultats, no? De vegades, doncs, bueno, tu tens un moment en el que, pel que sigui, fluixeixes una mica, no sé si seria la paraula correcta, i la persona del costat et dona la palmadeta de dir: ei, no passa res, no? Si ara has tingut una baixadeta, perdó, però aquí estic. I això entre els propis participants dels grups ha funcionat molt bé.
És com un suport, no? Com una crossa, no?, que d'alguna manera sempre tens, no?, el del company, no?, que no sé si el fet de... I ara ens parles d'aquests grups, entenc que aquests grups es formen amb gent amb necessitats més o menys similars, no?, o amb, amb uns objectius més o menys similars, i per tant aquell efecte mirall, no?, de veure's un reflectit en l'altra persona, si això ajuda també, no?, de dir, és que no sóc la, no només em passa a mi, no?, jo, aquesta altra persona, aquesta altra dona, aquest altre home està en la mateixa situació que jo, no estic sol en aquest viatge, no?
Exacte, i el fet de compartir experiències, de vegades coses que ens han pogut anar bé, al final és cadascú hem de buscar les nostres pròpies estratègies, però sí que és cert que hi ha moments en els que ens quedem una mica en blanc, no? I la teoria està molt bé, però quan te la dona el professional és una mica com quan amb el nen li diu la mare, no? Doncs en aquest sentit és un, bueno, tu tens la teoria, però la pràctica és diferent. En canvi, si t'ho diu un igual, ho acceptes moltes vegades o ho interioritzes d'una altra manera.
I no sé si en el món de la nutrició cada vegada més la teoria la sabem més o la coneixem, no? I justament el difícil és posar-la en pràctica, no? Després em diràs, a veure si encara cometem moltes errades o ens pensem o hi ha creences molt errònies, no? Però si no sé si d'alguna manera sentiu, perquè és veritat que cada vegada se sent parlar més, no? Hi ha com segons quins ítems nutricionals que cada vegada els sentim més, no? També és veritat que hi ha força intrusisme, no? I tenir una competència de vegades difícil de lluitar contra ella, però no sé si ho sentiu, que realment la teoria més o menys es coneix.
Sí, de fet hi ha una sessió del programa que es diu La teoria me la sé, però què passa a la pràctica, no? Perquè moltes vegades sí que hi ha gent que ve amb conceptes erronis de, doncs això, no?
Quins són els conceptes erronis més comuns?
N'hi ha molts, però hi ha moltes vegades que el concepte erroni ve de la pròpia restricció, de dir, doncs mira, no sopo, o només sopo fruita, o que jo sempre dic, si al final només estàs sopant fruita o no estàs sopant, perquè realment aquell dia, doncs mira, has tingut un dinar, doncs ara que venim dels Nadals, sí, no? De les festes, potser el dia de Nadal a la nit no tenim ganes de fer el plat de salmó amb bròquil o el... Doncs, bueno, no passa res, però si ja ho estàs fent de forma conscient, estàs passant gana, t'estàs restringint, al final és millor fer un plat de peix, carn, ous, proteïna vegetal, el que sigui, amb una mica de verdura hortalissa, et quedaràs molt més saciat i és molt més saludable que anar-se'n a dormir sense sopar, tant a nivell físic, com deia abans, com a nivell emocional, perquè tu ja te'n vas amb el ronron de que no, de que
encara
tu no
t'has omplert. Encara que ens pensem que no, no?
Clar, llavors és una de les coses que moltes vegades passa, no? Ostres, doncs no, jo només sopo fruita, o no, jo no menjo mai fruits secs perquè els fruits secs engreixen. Bueno, sí, clar, ens dona molta energia, però és una energia que també ens aporta molts nutrients, molts greixos saludables, moltes vitamines, minerals, i que els necessitem, no? Llavors, tot això, bueno, són conceptes que estan, però que els hem d'ordenar una miqueta. No, però tot i així hi ha gent que té la teoria molt clara, però tot i així a la pràctica li costa.
Posar-la a la pràctica és difícil, no? Sí. I entenc que és difícil, és a dir, un ho pot aconseguir un dia, dos dies, però entenc que el difícil és mantenir-ho, no?
Exacte. Que per això nosaltres també li donem molta importància a flexibilitzar, no? Crec que en totes les sessions a mi se m'escapa el no passa res sí. És a dir, hem de saber la teoria, però després ens l'hem d'adaptar al nostre dia a dia, al que ens agrada, al que no ens agrada, a la logística familiar, no? Perquè al final...
O sigui, que no siguem excessivament exigents, exacte, amb nosaltres mateixos, no?
Exacte. Jo crec que tot és qüestió també de voluntat, però sí que és veritat que ser molt estrictes ho mantindrem durant un temps determinat. I la nostra intenció és canviar uns hàbits de per vida. I això, si no ho fem amb una certa flexibilitat, és molt difícil.
Hi ha alguns hàbits que siguin, és a dir, que hi feu més incidència a nivell nutricional, és a dir, aquests hàbits són els primers que has de canviar, no? És a dir, potser hi ha algú que s'alimenta molt malament o que té uns hàbits, diguem, això, amb moltes restriccions o no sé com dir-ho, molt perjudicials, no? Però no sé si hi ha alguns que dius, és que el primer que has de canviar és aquest.
Clar, depèn molt de la persona i de, en aquest cas, d'on ve, no? Quin és el seu antecedent a nivell d'hàbits alimentaris. Una mica a nivell d'estructura general, nosaltres sempre intentem fer un enfoc molt més aviat qualitatiu, més que quantitatiu, no? Expliquem molt el mètode del plat, perquè és molt fàcil. És molt fàcil entendre que si fem la meitat del plat verdura, hortalissa, un quart hidrat, un quart proteïna, no? En general, després ja, doncs, bueno, què és aquest hidrat, què és aquesta proteïna, com ho cuinem, com ho combinem, però si partim d'això...
Si comences per aquí ja vas bé, no?
Sí, i amb això ja tenim, doncs, bueno, si fem aquest àpat al migdia, si a la nit estem allò en un moment en el que estem fent una mica de restricció energètica, doncs reduïm o traiem els hidrats. També és una de les coses que hi ha molta falsa creença de, no, no, jo em trec els hidrats i no em menjo... No, els hidrats són necessaris, vull dir, dels hidrats ve la glucosa i el nostre cervell només es sap alimentar de glucosa.
És a dir, el sucre bo, diguem,
Exacte.
Sí, sí, aquí exacte. Tenim una secció de nutrició aquí quinzenal, vale. I el nostre nutricionista de capçalera, diguem, sempre ens ho recomana, això, i sempre incideix molt en això, que aquesta mania de vull treure'm 2 quilets fora hidrats, no?
Exacte.
Que és a dir, traducció, vull treure'm d'aquests quilets que em sobren, em trec el pa, la pasta... No cal.
Reestructurem, no? I mirem quina quantitat més menys necessita el teu cos. Insisteixo, no en gramatge, sinó en proporció, però que al final és qualitatiu. Vull dir, si ho arribem a estructurar bé al llarg del dia i d'incloure les fruites, les verdures, els hidrats, les proteïnes, els fruits secs, tot en la seva mesura correcta, no caldria fer restriccions.
I, clar, quan escoltem aquestes teories, que en el fons es veu molt fàcil, no? I fins i tot cada vegada més els professionals ho poseu molt fàcil perquè són poc restrictives, bastant menys moltes vegades que les que nosaltres mateixos ens podem posar. Però per què després ens costa tant?
Bueno, jo una de les coses que penso sí? és que a nivell de societat no ens ho posen fàcil. Vale? O sigui, tu te'n vas, estàs veient la tele, la publicitat,
home,
te'n vas al supermercat...
I vas al vespre, que ja has sopat, t'asseus al sofà i tots els anuncis són de xocolata. Clar. Home!
Llavors, no ho tenim fàcil, no ho tenim fàcil. Sí que és cert que també crec que, tot i que ara ja comença a haver-hi molt més interès en l'alimentació saludable i comença a haver-hi informació ben contrastada, tot i que també, com deies, hi ha intrusisme, ha de passar el temps perquè això realment tingui un impacte a nivell de societat. Perquè tenim la informació, però el nostre cervell segueix marxant a el que dèiem, no? Quan tinc un moment de bajón, la meva recompensa sol ser aquell aliment o aquell producte alimentari que sé que no em convé, però és el que estic acostumat.
Sí, no, és exacte, i tens la sensació que allò et calma, no? Que exacte. Aquell gelat, o aquell dolç, o aquell... No, el que sigui, no? Que hi ha xocolata o... Que dic això perquè acostuma a ser això, no?
Sí.
I de fet ho veiem també al cinema, a les pel·lícules, no? És a dir, per elles, oh, m'ha deixat el nòvio i l'amiga amb...
Tanque de gelat.
Exacte, un litro de gelat al llit, no? I dius, caram, no? Això o llençar-te al vi, no? O llençar-te a l'alcohol. És veritat exacte. Que tenim associades, no? Com diguem que els moments de pau i de gaudi... Amb aliments o amb productes insans.
Exacte. De fet, això bueno, també és un altre dels temes que tractem en una de les sessions, junt amb el referent de benestar emocional o la referent de benestar emocional, perquè ho vinculem molt a la gana emocional. No? Parlem dels diferents tipus de gana i fem una sessió d'alimentació conscient, repeteixo el no passa res si en un moment donat, doncs mira, et ve de gust el que sigui, eh? No diré algun concret, mira, seguirem sí. el gelat, que és el que dèiem sí. ara, no? Però que siguem conscients de per què me l'estic menjant. No allò de dir, mira, obro el congelador, me'l començo a menjar i quan me l'he acabat, llavors me n'arrepenteixo, perquè també entrem en un cercle que no ens interessa ni a nivell físic, ni a nivell emocional, ni a cap nivell.
Uh-huh. Que ningú pensi ara que estem demonitzant els gelats, que els gelats entenc, no? Que estan bé, però això amb consciència i en determinat moment, no? No tot hora, ni cada vegada que tinc un disgust a la meva vida, no cal que ens fotem un litre de gelats.
Exacte.
Perquè la vida hi ha prou disgustos, no? Si no, la cosa no aniré bé. Parlaves ara de la gana emocional. Ara entrem en els programes aquests col·lectius, eh? Ens parles una mica com funcionen i a Sitges si ja hi ha grup. Però ens en dic molt a parlar això de la gana emocional. Què és exactament?
Al final, una mica la teoria de la gana emocional és que no és una gana real o fisiològica, no? No és aquella gana de, ostres, porto una estona sense menjar i el meu cos doncs, comença a necessitar glucosa, energia, sinó que és una gana que ens ve per una emoció generalment negativa, no? Doncs he tingut un mal dia, he tingut un disgust, estic nerviosa, estic estressada, i això em porta a associar, com bé deies, a un aliment insà. No? Jo arribo d'un dia estressant a la feina i bueno, doncs, en comptes
sí,
de fer el que
tenia previst... Sí, perquè és una cosa molt curiosa i jo sempre m'ho he plantejat. Per què no ens ve de gust menjar bròquil, no? És a dir, quan estem així en aquesta situació, no? O enciam, no, a ningú li passa això. És a dir, quan estàs en una situació així o tens un disgust gran, o has tingut un dia... No, el que et ve de gust sempre és una marranada.
Exacte.
Però per què això?
En creiem,
és a dir, no hi ha
clar,
una raó,
no.
Diguem, científica, eh?
No, creiem que és més per un tema d'un impacte social, com dèiem abans, eh? És el que hem vist a les pel·lícules, és el que hem vist a casa. El tema de, ara per sort ja no es fa tant, no? Però el tema de premiar els nens, no? Vull dir, des de petits ens han premiat amb una xocolata i no amb una poma, no? Llavors nosaltres associem a que el premi, no? El reforç positiu és aquesta xocolata. Aquesta poma és, bueno, pues el dia a dia toca, no? Però la xocolata és un premi, és un reforç positiu que me l'he guanyat o que me'l mereixo el dia que no he tingut un dia
clar,
en condicions.
De tot això que parlem ara, d'alguna manera, el que ens obliga és a, en el moment en què mengem o ens hem de disposar, diguem, a ingerir i menjar, pensar molt abans, no? És a dir, requereix un esforç mental, no?, de pensar molt què menjo, per què ho menjo, no?, abans de fer el procés, que no sé si entenc que això, l'ideal és que arribi un moment en què no hagis de fer aquest procés, no? Però entenc que en el moment en què estàs fent aquest canvi d'hàbit has de fer molt d'esforç en aquesta part mental, no?
Exacte. En el que és el dia a dia, al final és simplement fer planificació, que nosaltres els hi ensenyem a fer una planificació en un parell d'horetes, destinem un parell d'horetes setmanals i planifiquem tota la setmana. I això ja ens treu molt de temps i ens ajuda molt a estructurar i organitzar els àpats. I el tema de pensar, sobretot, no, el que comentaves ara és quan anem a menjar alguna cosa que sabem que potser no ens convé tant. Llavors és un, bueno, m'ho menjaré, no passa res si m'ho menjo, però li fico consciència i sé el per què m'ho estic menjant. I a més ficaré fre, no? Vull dir, menjaré 3 cullerades de gelat, no el litre sencer.
Perquè, no sé, clar, entenc que l'objectiu al final també és que sigui possible que et mengis o que prenguis algun aliment considerat insà, però després no tinguis remordiment, no?
Exacte.
Aquest hauria de ser l'objectiu, no? Per tant, que gaudeixis d'allò, no? És a dir, que siguis capaç de gaudir doncs, d'aquell gust dolç meravellós, no? Que pugui tenir el gelat, la xocolata, el que sigui. Dic dolç perquè acostumen a ser dolços, però ara podríem aquí incloure, entenc, les patates fregides de bossa, etcètera, etcètera, no? Però que puguis gaudir d'allò sense aquest remordiment que acostuma a ser immediat, no? en quan acabes el producte. No?
Exacte. De fet, per això nosaltres insistim en el no passar res, perquè el remordiment moltes vegades hi ha un cercle molt ràpid que és faig restricció, la restricció em porta ansietat, l'ansietat em porta a fer aquest atracón o a menjar allò que no volia menjar-me, no, inicialment, i aquest atracón em porta culpabilitat que em torna la restricció.
Uh-huh. Aquest remordiment està més estès en dones que en homes o no? Hi ha algunes edats, entenc, no sé si hi ha edats més perilloses per un tema de vulnerabilitat, de que som més joves i potser tenim menys capacitat, diguem, de raciocini, no? No sé si hi ha edats més comuns, més freqüents, és una cosa estesa ja gairebé a tota la societat.
Ara mateix és gairebé estesa. Sí que és cert que hi ha edats potser més vulnerables a nivell de que bueno, són potser més influenciables o estem més preocupats, no?, a nivell estètic pel cos, però sí que és veritat que és algo bastant estès en general i fins i tot en homes, també, perquè cada vegada també l'home es cuida més, bueno, li agrada més agradar-se també, no?, que temps enrere potser era algo més de la dona, però ara l'home també es cuida molt.
Anem a aquests programes grupals. A Sitges hi ha grup?
A Sitges tenim candidats per iniciar grup ara de cara al febrer, vale? Així que farem una edició ara al febrer, ja tenim un grupet i ens falta doncs, acabar de quadrar el programa amb aquesta nova incorporació del físio, però el que és el contingut ja el tenim creat.
I en què consisteix aquest programa? Consisteix en què? Ara parlaves d'alguna sessió, no? Entenc que sessions on els professionals fareu xerrades, però no sé si consisteix en més coses.
Sí, la idea és no que sigui algú, és a dir, no ens ficarem a fer unes classes magistrals, ni molt menys, perquè ens anem adonat que, bueno, amb l'experiència d'aquest any hem anat fent grups arrel del Garraf i sí que és veritat que si només parlem nosaltres, al final és la informació que ja poden treure d'una altra banda. No? Llavors, bueno, la idea ho estem reformulant i la idea és que hi hagi un espai de debat molt obert perquè siguin el propi usuari, pacient o participant del grup el que vagi transmitint les seves necessitats.
D'acord. Llavors, que intervindran, eh?
És exacte. A dir, és totalment participatiu. Vale? Llavors, hi ha diferents sessions. Hi haurà una sessió més clínica, que en principi doncs, participarà doncs, això, no? Un membre de medicina o infermeria per explicar quins són els riscos, no? de l'obesitat, i no només de l'obesitat com a tal, sinó a nivell de patologies cròniques associades. Hi ha sessions més aviat d'alimentació i nutrició, n'hi ha de benestar emocional, volem incorporar la sessió de fisioterapeuta. Vale? Arrel d'aquests grups també han anat nascut grupets de caminates.
Sí, vale? N'hem parlat aquí,
Doncs això també és una de les coses que en algun dels grups hem aconseguit, no? Han fet molta xarxa entre els participants, han creat fins i tot ells mateixos un grup de WhatsApp, van quedant per fer caminates. Una part també que creiem que és molt important és aquesta pròpia xarxa, no? Aquest grup de WhatsApp.
La part social, no?
Sí, sí. Cada vegades també, bueno, doncs pot haver-hi algun participant que necessiti, no?, aquesta part més social. Llavors, bueno, són sessions molt diferents entre elles, perquè al final les portem professionals diferents, són temes diferents, però totes van amb el mateix objectiu, que és millorar els hàbits d'aquestes persones.
I com han arribat aquestes persones a formar part d'aquest programa o com s'arriba, per si algú ara està escoltant i diu, ostres, doncs a mi igual m'interessaria i no forma part, no està en aquesta llista, no?
Vale. Qualsevol persona que estigui interessada s'adreça o al seu o a la seva metgessa, metge o al seu infermer, infermera,
sí?
I li, bueno, li comenta, escolta, mira, he escoltat a la ràdio que s'estan fent uns grups, m'interessaria participar, i ells em posen a mi una interconsulta, m'ho comenten i jo els fico dins d'aquest llistat de candidats.
Uh-huh. Entenc que és un grup divers, és a dir, diverses edats, homes, dones, és a dir, el que tenen en comú és la manca d'uns hàbits saludables, no?
Exacte. De fet, aquest any, com a novetat, al final, bueno, doncs aquesta manca d'hàbits saludables és algo que està molt generalitzat en diferents gèneres i edats, no? Fins ara estàvem fent en grups d'adults a partir de 15 anys, sí. No? En atenció primària considerem adults. Aquest any com a novetat diferenciarem un grup de a partir de 60-65 anys amb les seves patologies cròniques concretes, Un grup d'adults, un, dos, i els que facin falta, sí. I un altre grup per edats pediàtriques, perquè sí que tenen necessitats i requeriments energètics diferents. Vale? I, a més, normalment les inquietuds també difereixen una mica, estan més còmodes, potser, amb gent de la seva edat.
Per tant, dins d'aquest grup hi ha canalla, també, eh?
Exacte. Uh-huh. Això és una novetat d'aquest any, fins ara no ho estàvem fent, clar, i
aquest
any iniciarem.
Aquest fet és interessant perquè, al final, els hàbits dels nens... Fins a quin punt depenen dels nens o dels pares, no? És a dir, aleshores, en aquests tallers participen els nens o participen els pares o tots dos?
Depèn de les edats. Dependrà de les edats que ens trobem. Si són edats de nens molt petits, doncs probablement seran sessions per nens, per pares i conjuntes. Si són edats més adolescents, probablement ja seran els nens sols.
Clar, ho dic perquè al final a les cases, no, els nens acostumen a menjar el que els hi posen els pares, la mare o el pare a taula, no? Per tant, no són, diguem, responsables primers del que ells mengen. Altra cosa és que després els agradi o no els agradi, es mengin les llenties que els hi posi la mare o no se les mengin, però al final ells normalment, els nens no són els que cuinen, no? Per tant, aquí aquesta responsabilitat és, entenc que recau més en els pares i per tant entenc que s'ha d'incidir en les famílies, no?
Exacte, en aquest cas serien grups familiars. Sí que és cert que treballar amb els nens també sol tenir impacte en les famílies, doncs perquè bueno, van al supermercat i és el nen el que et diu no compris això, que això ens han dit que no és saludable, no? I és bueno, d'alguna manera t'acompanya i et facilita, no? En aquest cas, com a pare, és molt més difícil si et diu, no, compra'm el que sigui, allò de xocolata. No? Que repetim que, a més, a nivell de màrqueting, doncs, bueno, les coses pels nens, contra més insanes, més dibuixos porten. Llavors,
sí, aquí
no ens ho posen fàcil.
Exacte, és una lluita, diguem, contra la indústria també, que la indústria alimentària ja sabem que té molt de pes i molt de poder i fa el seu paper, i aquí ja sabem que els nutricionistes teniu com una guerra oberta. Però vaja, entenc que en favor de la salut. Per tant, en el cas de Sitges, aquest grup que hi ha ara, hi ha de tot, eh? Hi ha canalla, hi ha gent... O no, de moment encara no.
El que tenim ara preparat, sí, o previst, és un grup d'adults.
D'acord. Però vale, hi ha l'opció de...
Exacte. Uh-huh. És a dir, ara la novetat és que tota persona que tingui interès es podrà apuntar i un cop tinguem... Nosaltres funcionem, que ens van apuntant els pacients i un cop tenim una llista amb pacients suficients com per iniciar un grup, els truquem, els hi preguntem si tenen interès i disponibilitat i quan ja tenim un grupet, iniciem el programa.
D'acord.
Vale? Fins ara, com que només fèiem adults, només tenim un grupet d'adults, però que tothom sàpiga que està obert per totes les edats.
Clar, ho pregunto perquè, i ara abans has mencionat el tema de l'obesitat, no? I que sabem, i surten sempre les estadístiques, cada X temps surt alguna notícia als mitjans, no? Que és un problema que comença a ser greu a Espanya, en altres països com als Estats Units és un problema gravíssim, gravíssim. És un problema de salut gravíssim. Em sembla que vaig llegir fa no gaire que la generació actual serà la primera generació en la història de la humanitat que viurà menys que la dels seus pares. És fort. I això als Estats Units, eh? I a causa de l'obesitat infantil, per tant, sobretot l'obesitat en general i sobretot en el cas dels Estats Units també de l'obesitat infantil. Jo no sé si també hi ha una manera de batallar contra això, contra aquesta tendència, no? I si d'alguna manera això també ho detecteu, que arriben casos, no? Que fa uns anys potser no arribaven, no?
Sí. Cada vegada hi ha edats més tempranes, no? Per dir-ho d'alguna manera. I sí que és veritat que la prevalença de l'obesitat i del sobrepès va en augment, no? Al final, doncs, bueno, mira, les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del 2020 deien que més d'un 50% de persones tenien sobrepès i d'aquest 50%, pràcticament un 20% era obesitat, que al final l'obesitat ja és una patologia
perquè
crònica.
Perquè, clar, quan llegim això, clar, potser ara aquí hi ha gent que diu, a mi em sobren 3 quilos, estic en sobrepès. Clar, no és no. Això, no? És a dir, quan diuen el 50% de la població té sobrepès, estem parlant de què?
Estem parlant, això ara mateix es determina a partir d'un índex que es diu índex de massa corporal, sí. IMC, a partir de que quan aquest índex està per sobre de 25, es diu que es té sobrepès. Sí que és cert que aquí després s'ha de valorar la composició corporal d'aquella persona, no? Perquè, bueno, si ets una persona que fas moltíssim esport, tens molta massa muscular, potser tens aquest IMC, però en el fons el percentatge de greix és baix, per tant, no hi ha problema. I 2 o 3 quilets, vull dir, no parlem d'un tema estètic, no? No parlem de que em pugui sobrar allò una miqueta de... No, parlem d'un tema de salut, vale? Et pots cuidar per un tema estètic i és genial, però parlem de la salut.
Vale? És a dir, hi ha gent prima que no té salut. també.
Exacte, exacte, clar, no, no, vull dir, al final hem associat, no, una mica a l'estar prima, a estar saludable o, i estar més gras, potser, al no estar-ho, i ni molt menys, vull dir, al final aquí hi ha molts factors que també determinen el pes d'una persona, no només la seva alimentació o la seva activitat física, hi ha moltes més coses, i et poden sobrar 2 o 3 quilets i estar supersaludable, o faltar-te'n 2 i no estar-ho.
I no estar saludable, no, llavors... no? Però en qualsevol cas, aquesta era la dada aquí a Catalunya, deies, el 50% de la població amb sobrepès i d'aquest 50% un 20% amb obesitat. Això entenc que pel que fa a població general, eh?
Exacte, població general.
Uh-huh. Clar, no sé fins a quin punt són dades.
Això el 2020, uh-huh, que sabem que va en augment, és a dir, les gràfiques van molt en augment, sobretot des del 2018 van cap amunt. No hi ha pics de baixada, o sigui que segurament a dia d'avui aquestes dades que comentàvem eren del 2020, ara mateix segurament estem pitjor.
Clar, és curiós, no sé si al final el resultat de tot... Perquè és curiós que tot això, a més, és com que és paral·lel, penso, o és la sensació que tinc, justament a un incís molt més gran de teoria en relació al món de la nutrició i de coneixement. És a dir, és el que parlàvem abans, no? És a dir, cada vegada hi ha més gent que coneix la teoria, no? Uh-huh. Queda clar amb aquestes dades que no la portem a la pràctica, no? O no prou... Però justament, no sé si és que d'alguna manera entenc o confieu en que els resultats, diguem, de tota aquesta incidència de coneixement relatiu a la nutrició acabi apareixent, no?, en les estadístiques en breu, o que curiós, no?, que sembla que quan més sabem de nutrició tots plegats i quan més coneixem la teoria i més sabem que és un producte sa i que és un producte insà i que representa els carbohidrats i que representa les proteïnes, etc., sembla que com més sabem això... pitjor salut tenim pel que fa a alimentació, no?
Sí, de fet, coincideix una mica amb el que deies. Jo crec que és un resultat que no es veurà ara a curt plaç, esperem que sigui a mig i no a llarg plaç, però evidentment l'impacte una mica de la nostra figura en aquest sentit, doncs també esperem que tingui un resultat relativament en breus, no? Perquè al final un dels objectius principals del nostre programa és incidir en aquestes xifres, en baixar aquests percentatges de sobrepès i obesitat i sobretot en la població infantil, que d'aquí 10 anys seran els adults.
Uh-huh. Per tant, sàpiguen que existeix aquesta figura, que existeixen aquests programes grupals, que es poden demanar informació o, si volen simplement informar-se, o poden demanar d'entrar-hi a través del seu metge o la seva infermera de capçalera, i que a Sitges ja hi ha un grup creat de grup d'adults, per tant, si algú hi vol entrar és probable que s'hi pugui sumar, però que hi ha la possibilitat de que hi hagin grups de gent més gran i grups de canalla, de nens més petits, aquí també les famílies formarien part. Aquesta experiència que Sitges arrenca ara d'alguna manera, ja a la comarca del Garraf ja la porteu d'alguna manera duent a terme, no? des d'allà fa un temps. Per tant, entenc que ja tens una experiència, no? Ja ens pots dir de com ha funcionat això, què tal, què funciona, què no funciona, una mica quina és la percepció, no?
Doncs, bueno, la veritat és que el que ens vam adonar que no funcionava o que potser no agradava tant és el que vam iniciar, que era, doncs, potser més vinc i t'explico, no? Ho vam canviar en seguida perquè vam veure que realment tenien necessitat de preguntar, més de que anar a una sessió en la que m'estiguin parlant durant una hora, això hem vist que no funciona, i funciona molt més adaptar-se a les necessitats de cada grup, que al final acaben sent diferents. Tot i que tots tinguin més o menys el mateix objectiu, les necessitats acaben sent diferents. Llavors, nosaltres ara ho hem canviat, en aquest sentit el que fem és tenim una planificació, tenim un contingut, sí que és veritat que és més reduït, una mica més, bueno, més esquemàtic, donem més informació en paper si ho necessiten, però les sessions sobretot són perquè ells ens traslladin totes aquelles necessitats, dubtes, pràctiques que no arriben a dur a terme perquè no sabem com fer-ho.
Què és el que costa més? Què és el que els costa més?
El dia a dia i planificar. És a dir, el que és el més fàcil, no?
O que
nosaltres creiem
fàcil,
que
no?
Potser ha de ser el més fàcil, que és si ho tinc ben planificat i faig una bona compra, que creiem que va de la mà, no? Planifico un menú, més o menys, no cal que sigui algo estricte, però planifico una mica el menú de la setmana i amb això faig la compra o al revés, i així ja tinc una mica una estructura setmanal. Això costa molt de començar a fer, un cop ho aprenem a fer, va molt bé i funciona superbé i dediques una o dues hores setmanals per tota una setmana, vull dir que et treus molts mals de cap, però si no ho tens fet, costa molt. Costa molt arribar dimarts a la nit a casa, després de tot un dia d'estar treballant, portant els nens aquí amunt i avall, i pensar ara què faig per sopar. Llavors, en aquell moment, acabem tirant més de la torrada amb una mica de formatge, no? Que de fer-nos el sopar que en teoria el nostre cos necessita.
Perdó, és allò del batch cooking, que es va posar també molt de moda aquest concepte, no? Que és allò que recomanen molts experts, que és que dedicar el diumenge al cap de setmana un parell d'horetes a cuinar, a fer com, deixar com les bases fetes. Òbviament, el peix a la planxa o el tall a la planxa ja se'l farà al moment, no? Del sopar, però ja es pot deixar doncs, verdures cuites, alguna crema, no? algun àpat que ja pot estar com mig fet o mig preparat, que sigui ja només qüestió d'escalfar i pim-pam, no?
Exacte.
I quan arribes aquest dia, això és el que més costa, que curiós,
Sí, i després és el que millor funciona. És a dir, és una mica contradictori.
I hem notat que hi ha gent ja... És a dir, que la gent aconsegueix fer el clic, canviar-ho i que realment hi ha resultats? És a dir, que ho noten?
De moment, de les edicions que hem anat fent, nosaltres després fem seguiment. No és que fem un programa i
ens adéu-siau, no?
Sí que no, que després fem seguiment als 2 mesos, al 6 i a l'any. Ara hi ha algunes edicions que ja anem pel seguiment dels 6 mesos i de moment molt bé. La veritat és que és com tot, hi ha moments, però com que nosaltres el que fomentem és això, no és un...
És a dir, hem millorat hàbits i, per tant, la seva salut també ha millorat. És a dir, si necessitaven baixar, perdre pes, n'han perdut.
Exacte.
Si es trobaven fatigats o sé què, tenen més energia. S'ha notat això, eh?
Sí. Un dels missatges que nosaltres donem, i també insisteixo molt, no, en aquest sentit, és plantegem-nos canvis que realment creiem que podrem assumir al llarg de la nostra vida. Si jo em plantejo un canvi, que penso, d'aquí un any el seguiré fent i se'm fa un món, aquell no és el canvi que em toca.
És a dir, les expectatives... És interessant, això que comenta ara la Maria García, nutricionista. Això m'ho va dir a mi una vegada, una psicòloga molt bona, i sempre és un consell que me'l vaig quedar per mi. Les expectatives han de ser reals o realistes, no?
Exacte.
És a dir... I ara poso un exemple amb el tema de l'educació física i ara la nutricionista em diu si va per aquí la cosa. Si no fas res d'esport, no et mous, no vulguis passar de no fer res, anar 3 dies a la setmana al gimnàs, perquè no ho aconseguiràs. I això et generarà frustració. Per tant, l'objectiu primer comença per un dia. Un dia a la setmana, una horeta, i mantingueu un mes, dos, mantingueu 6 mesos. Ves mantenint, ves pujant. Si aconsegueixes un any, mantenir un any d'un dia a la setmana, sortint a caminar, a córrer, és igual, de no res això... I entenc que aquí ja has agafat l'hàbit, no?
Exacte.
I d'aquí després passar els 2-3 anys va per aquí la cosa,
exacte,
no? Objectius,
exacte,
expectatives realistes.
Exacte.
Però és que clar, ens venim amunt. Diu, no, ara faré esport. I a més això és molt d'aquest mes, del mes de gener.
Sí,
gener? No, deixo de fumar, em faig vegetarià, així elimino, no menjaré mai més pasta ni sucre a la meva vida, l'abandono, i això ens dura... 2 dies, perquè el primer dia que arribes a casa agobiat, enfadat o perquè has tingut un mal dia, se'n va tot en orris,
exacte,
no?
I que quan ens plantegem un objectiu molt complicat d'assumir, normalment ens estem fent una prohibició i tenim, vull dir, hi ha un clic que tenim al cervell que si ens prohibim alguna cosa o ens prohibeixen alguna cosa, més ganes tenim. Llavors, no, la idea és això, la idea és intentar plantejar-nos canvis que siguin realistes per nosaltres mateixos, que no té per què ser el mateix per tots. En aquest sentit, sempre els hi diem, som un grup de 10, 12, 8 persones i el canvi no serà el mateix per tothom. Està bé que el compartim i que ens ajudem uns als altres, però si tu has aconseguit no ficar-te gens de sucre al cafè i tu necessites ficar-te'n una mica, més endavant ja en parlarem. O si tu ara menges qualsevol cosa, qualsevol exemple.
De passar de 2 sucres al cafè a 0 serà molt difícil.
Clar, exacte.
Serà, exacte, molt difícil. Clar, això el que va com... És difícil, entenc, de dur a terme en aquesta vida en què tot ho volem per ahir, no?
Sí.
Sí, sí, entenc que això, o aquest procés que vosaltres acompanyeu amb aquests programes, requereixen de temps i de paciència, no? I és a dir, aquests hàbits saludables no s'aconseguiran en un dia, ni en una setmana, ni en un mes, sinó que ha de ser un tema de... calma, paciència, no?
Exacte. I els resultats que esperen, que habitualment a la primera sessió els hi preguntem, no? Què espereu? Clar, en general el que s'espera
és... La setmana que ve, que el pantaló aquell em vendri,
clar,
no?
Exacte, baixar de pes, baixar de volum. Els resultats sempre els hi diem no seran immediats, però si ho fem bé seran mantinguts en el temps. Cosa que si ho fem massa estricte, massa ràpid, massa, doncs potser sí que tens uns resultats molt immediats, però al cap de 6 mesos o un any tornaré a tenir-te al grup i probablement encara... en pitjor situació que ara.
En pitjor situació. I això està... Això ho parlen, el nostre nutricionista, en Jaume Jiménez, també ens ho diu sempre. I això està comprovat, És a dir, hi ha estadístiques, totes aquestes dietes mega restrictives que prometen i que moltes vegades són eficaces, Que hi ha gent que perd molt de pes en molt poc temps.
Sí.
Tot això té un efecte rebot que afecta. I a més, més enllà de que moltes vegades té afectacions de salut que van molt més enllà del volum i del pes, que també cal tenir en compte. Mireia García, la nutricionista del CAP, moltíssimes gràcies per venir, ha estat molt interessant parlar de tot això. Ja saben que existeixen aquests programes grupals per a fomentar hàbits saludables, que el CAP de Sitges ja en té un de creat, que està obert per tota aquella gent que pugui estar interessat, que aquí aquests grups poden ser fins i tot per canalla i famílies, que al final l'objectiu és que tinguem uns bons hàbits de salut instal·lats, instaurats, no? I que els duem a la pràctica, i per tant l'objectiu és que la Mireia tingui molt poca feina. En aquest sentit, jo no et desitjo pas mal, però entenc, no?, que seria l'objectiu, no?, que poguessis fer seguiment i no veure clar, el CAP. Clar, en el fons, l'ideal seria que tinguéssiu poqueta feina, que estiguéssiu allà però que tinguéssiu poqueta feina, no?
Que ens poguéssim destinar més a aquestes activitats comunitàries, que també, però no per un problema de salut, que de salut estiguéssim tots estupendes.
Exacte. Gràcies per la visita.
Gràcies a vosaltres.